con las figuras referenciales que tiene este año el equipo, es cuando él creyó alcanzar el mayor nivel de dominio y de superioridad, que fue en aquellos meses previos a que se interrumpiera todo, cuando todo el mundo decía que el Efes iba como un avión y que prácticamente dieron por hecho que les habían impedido ganar una Euroliga, pero Pablo Lasso, como vosotros decíais, creía que aquel Madrid era todavía superior a aquel Efes, que luego acabó siendo bicampeón de Europa.
Acabo, Faust, de los otros 17, ¿ves a alguien con especial intención de tenerlo arriba con opciones de ganar Euroliga? No sé, este Ataman ahora en Panathinaikos y
da miedo.
El grupo que ha hecho allí, no sé, tú no te condiciono. ¿Qué ves algún sí, equipo no, claro de Final Four, o eso es mucho decir a 30 de septiembre?
Bueno, es mucho decir, porque luego podemos ver casos como Armani Milán, que el año pasado sí. Yo lo metía dentro del lote de favoritos y fue un descalabro, pero es verdad que no es condicionar, pero llama mucho la atención ese proyecto renovadísimo de Panathinaikos. Tengo muchas ganas de ver también a ese Bayern de Múnich de Pablo Lasso, que le mencionábamos ahora, y tengo ganas de ver al Barça en este nuevo ciclo, porque ha hecho una reconstrucción ilusionante, pero con jugadores que todavía no tienen ese caché y esa experiencia competitiva en la máxima competición, y habrá que ver cómo mezcla ese equipo y ver también la paciencia que hay, ¿no? Porque es muy difícil empezar a hacer una reconstrucción de ese calibre y empezar ganando. Entonces, veremos a ver ese duelo entre la exigencia y la paciencia, si hay un equilibrio que permita también crecer al Barça en la competición y a lo largo de la temporada.
Pues esto aún no, ni ha empezado, es decir, que tiempo tendremos de hablarlo. El jueves y el viernes, primera jornada ya de esta Euroliga. Faustino Sáez, un placer, muchísimas gracias.
Gràcies a vosaltres.
De Madrid ara anirem cap a València. Abans actualitzem algun marcador. A primera, som a l'afegit de la primera part, Mollom.
Sí, empatat al Mallorca amb una acció a pilota aturada, un altre gol a pilota aturada del Mallorca, cop de cap d'Abdon Prats, la pilota li cau a Morici cap a dins. Rayo Vallecano 1, Mallorca 1, som al 47, anirem fins al 53.
A la Premier, el descans ja, els partits del City, l'Arsenal i el United.
Sí, el City perdent 1-0. Al camp del Wolverhampton, l'Arsenal guanyant clarament 0-2 al camp del Bournemouth, i el United perd a Old Trafford 0-1 amb el Crystal Palace.
I tenim un altre festival a Alemanya del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, Camí. Ja ho deies tu, que no tindria rival, que això del Mainz us el ventilàveu ràpid.
Cal dir que és el QE. Tot condiciona, evidentment, però ara mateix hi ha pocs rivals que poden plantar-li cara al Leverkusen, que segueix jugant molt bé, un dels equips d'Europa que millor juga, un dels projectes més interessants i que s'està demostrant setmana rere setmana, i també a la Copa. Ha marcat Grimaldo,
de falta.
Una de les cares noves, doncs mira, un dels millors llançadors ara mateix de falta d'Europa, perquè sí. No estem molt acostumats a veure gols directes, ja en porta uns quants Grimaldo, i també Hoffman, una altra de les cares noves fitxats aquest estiu del Borussia Mönchengladbach.
Ara que el partit del PSG, el camp del Clermont amb Mbappé de titular.
Sí, repeteix, exacte, ha superat aquestes molèsties. Clermont 0, PSG 0, minut 3 de la primera part, i repeteix aquesta fórmula amb 4 jugadors al davant, amb Dembélé a la dreta, Barcola a l'esquerra, Mbappé i Kolo Muani al mig, és a dir, vaja, el dibuixaven a la tele jugant un 3-3-4.
Sí, tanca amb 3 jugadors. També és curiós perquè Achraf Hakimi, que és lateral i ha jugat de carriler gairebé tota la seva carrera, moltes vegades l'estem veient que juga per dins. És un futbolista, bé, ho estem veient en molts equips amb els laterals, però sorprèn perquè són jugadors que inicialment sempre havien pensat que eren exteriors, doncs ara, amb el futbol modern i canviant una mica els plantejaments, els estem veient per dins. I un 11 molt ofensiu, també cal dir que el Clermont és el QE empatat amb el Lyon, només 2 punts, o sigui, en principi el Paris Saint-Germain que no hauria de tenir problemes per superar el partit.
Maco l'estadi del Clermont.
De fet,
mare
sí.
De Déu, senyor, de fet... estan obres i... Vaja, vull pensar que estan obres, sí.
Sí, sembla que hem vist alguna màquina per allà
sí, algunes.
En aquest lateral que no té públic perquè no hi agradaria, de fet.
És un solar.
Seria difícil que hi hagués públic.
És un solar.
En aquesta graderia. Va, que continuem pentinant Eurolliga. De Madrid cap a València amb el company de Superdeporte, amb el Pascu Calabuig. Hola, Pascu, bona tarda.
Hola, què tal? Bona estada, què tal? Com estàs, amigos?
Molt bé. Què l'hem d'esperar d'aquest València de Montbrun, aquesta nova temporada Eurolliga, l'any passat amb aquestes 15 victòries que va acabar l'equip a la màxima competició? Quines expectatives hi ha dipositades en el València a l'Eurolliga, Pascu?
Bueno, las expectativas son altas. La verdad es que el equipo es una absoluta incógnita. Después de haber fichado 7 caras nuevas, de haber emprendido una revolución en el vestuario radical, con históricos ya fuera del club, como Bojan Dulovic, como Sam Van Rossum, y con fichajes del calibre de Brandon Davis, semi-leyendo Damian Inglis, ¿no? Hay que ver cómo evoluciona este Valencia Basket. Creo que estos primeros partidos son fundamentales para saber si el equipo puede dar más que la temporada pasada. La expectativa es que sí, por eso se ha remodelado la plantilla. Y el entrenador, Alex Mumbrú, también tiene un reto por delante, ¿no? Sin ir más lejos, el otro día en Tenerife, el Valencia Basket ganó con él por primera vez en la cancha de un top 8, ¿no? Podemos considerar el nuevo Tenerife top 8, lo ha sido siempre o casi siempre los últimos 6-7 años, y es un paso importante. A ver si repite esta noche en Málaga y afronta con mejor ánimo sus partidos de inicio de temporada en Euroliga, que serán en casa los dos, Mónaco y más tarde Fenerbahçe.
De fet, a la primera jornada va perdre el València. Com està la figura de Mumbrú? Sabem que València és una plaça molt difícil, tu ho saps perfectament. Com respira l'afició, la propietat respecte a Mumbrú? Perquè hi havia moltes expectatives en aquest projecte, però quina és, diguem, en algun moment, si hi ha 2 derrotes seguides, ja començarà el run-run?
És possible. Des del club la confiança està ahí. No te diria que és una confiança absoluta, evidentemente de puertas para afuera se va a decir eso. La confianza está, no hay duda. Todos sabéis que a final de la temporada pasada pues hubo una especie de pulso, o por lo menos una diferencia de criterios entre el director deportivo de Chumulero y Mumbrú. Había que acometer un cambio y el club decidió prescindir después de muchísimos años, 14 como director deportivo de Chumulero, y apostar por ese contrato que tenía con Mumbrú para 3 temporadas. Esta es la segunda. Por lo tanto, confianza en el entrenador hay y existe. La afición es un tanto diferente, no te diré que no la hay, pero yo creo que la gente sí que está un poco más con la mosca tras la oreja, ¿no? No acaba de convencer, y esta temporada es fundamental tanto para el Valencia Basket como equipo como para el propio entrenador. Es capaz de hacerlo, no hay tampoco una animadversión grande con el entrenador, ni la afición la tiene en contra, pero sí que es verdad que están un poco a la expectativa, con la mosca tras la oreja, como digo, esperando que el Valencia Basket embrute más. Entonces va a depender un poco de la evolución del equipo. Yo creo que estos primeros partidos son muy importantes. El de esta noche tiene, aunque estemos en jornada 3, tiene una importancia para mí capital por el hecho de volver a dar un golpe en una pista top española y ver que este Valencia está un paso por encima del año pasado. Es que no lo hizo nunca. El Valencia del año pasado nunca se impuso en una pista top ACB, y si este año de inicio lo hace 2 veces, ya hay algo diferente. El cambio empieza a mostrar sus efectos. A partir de ahí, yo creo que el Valencia tiene que ir hacia arriba, ¿no? Por eso, y con ese objetivo fundamental, se regeneró de cabo a rabo totalmente el vestuario con 7 fichajes.
Unicaja València avui en aquesta jornada de la Lliga ACB. 7 fitxatges, com dius, Pasco. N'hi ha algun d'aquests 7 que hagi caigut millor que altres? És a dir, n'hi ha algun que generi ja algun dubte dels 7 fitxatges que ha fet el València en aquesta pretemporada o no?
No, de momento dudas ninguno. Los fichajes han caído bastante bien, sobre todo Semi Ojeleye, ¿no? Fue jugador de la Virtus de Bolonia, que en su primera aparición en Europa pues lo hizo bastante bien. Jugador que viene con un currículum pues bueno, bastante aceptable y muy limpio en NBA, ¿no? Sobre todo en los Celtics. Yo creo que este es el jugador que a la gente le mueve el corazón. A partir de ahí, Brandon Davis, todos sabemos que también refuerzo con expectativas muy altas, y la verdad es que por la pretemporada de Ojeleye y por el partido del otro día de Davis en Tenerife, pues ahora mismo las sensaciones con ellos dos, que son los fundamentales, son los más importantes, son buenas. A partir de ahí todos los demás también transmiten cosas buenas, ¿no? Como el tirador Casey Robertson o como el pivot Touré. Yo creo que son todos fichajes que han caído bien. Y por eso mismo existe el convencimiento de que la evolución del equipo, ahora mismo hablamos de incógnita, pero que esa evolución del equipo, esa respuesta que tiene que dar, puede ser positiva.
Hay play-in este año en la Euroliga. Esto añade interés para clubs, para equipos que estaban ahí, que si sí, que si no, que entramos, que no, que ahora somos octavos, ahora novenos, ahora décimos. Es un elemento también a tener en cuenta, Pascu, en esta Euroliga.
Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo. Parece ser que ese play-in está hecho o confeccionado para equipos del tipo Valencia Basket, Virtus Bolonia, Milán, ese tipo de equipos que están ahí un poco siempre, que si se enganchan, que si no se enganchan, y evidentemente en el club de las Fontecas genera una ilusión especial poder meterse pues en ese play-in y luchar por estar luego en las eliminatorias ya más decisivas por la Euroliga.
L'última, Pasco, veus algun equip que tinguis especialment ganes de veure en aquesta Eurolliga, per com s'ha reforçat, per qui ha arribat a la banqueta, per algun aspecte?
Hombre, no voy a romper con nada. Lo del Panathinaikos ha sido una brutalidad, ¿no? Yo creo que este equipo a todos nos genera una expectativa alta de verlo en pista y ver cómo se conjugan todas esas piezas que ha traído al equipo griego, ¿no? A partir de ahí, a mí me apetece ver al Mónaco también, ver cómo va a reaccionar, ver si va a mantener el nivel, ver si va a poder estar a la altura de lo que hizo la temporada pasada. Olympiacos, bueno, y por supuesto los nuestros, ¿no? Los españoles, vamos a ver cómo responden. Creo que el Barça, por ejemplo, también es un equipo del que tengo muchas ganas de ver, es un equipo muy remodelado, es otra filosofía, por decirlo de algún modo, una filosofía más austera, y vamos a ver el Barça también cómo se comporta en Euroliga, ¿no? De la mano de Grimau.
Tornarem veient amb el Pasco Calabuig de Superdeporte, molt comentat també com ho veuen des de València. Pasco, moltes gràcies.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
I continuarem el recorregut i l'acabarem a Vitoria. Ens agradaria ara ser a Vitoria, no estaríem malament. Amb el company de Ràdio Vitoria, amb el Sergio Vegas. Hola, Sergio, bona tarda.
Hola, què tal? Muy buenas.
Buenas, ¿con qué expectativas se afronta la Euroliga en Vitoria, en Baskonia, en este nuevo proyecto otra vez con Peñarroya en el banquillo?
Bueno, ya sabéis que para Baskonia la Euroliga no es una competición cualquiera y hay mucho cariño puesto en ella. El año pasado estuvo 33 jornadas dentro de ella. Yo creo que el objetivo es la zona play-in, ¿no? Pelear para estar ahí hasta el final y por qué no soñar con estar entre los 8 mejores, sabiendo pues que no tienes de las mejores 8 plantillas, incluso de las 10 mejores de la competición, pero Baskonia siempre compite.
Ahora lo comentábamos con el compañero de Superdeporte en Valencia, la vida que dará este play-in a muchos equipos, Sergio.
Muchísima, muchísima. Valencia, Baskonia, equipos como Bayern Múnich, yo creo que van a tener esas ganas de aferrarse a ello. E incluso para los equipos un poco teóricamente más grandes de presupuesto, pues por querer arreglar la temporada, ¿no? Porque al final te puedes meter en un play-in, te puede cambiar todo bastante.
¿Cómo ha empezado la temporada Marcus Howard? ¿Ha hecho ya el salto definitivo para ser un jugador top europeo si no lo era ya, ¿no?
Para mí sí, yo creo que su año 2 debe ser de candidato a MVP, la temporada en ACB, en Euroliga yo creo que es más complicado, pero sí para ser uno de los 10 jugadores de referencia, ¿no? De esos que dices, bueno, pues no está Micić, pero sabes que en un partido de este estilo él te lo puede resolver,
sí.
Se le ha visto más fuerte físicamente, se le ve con una mejor toma de decisiones, se le ve, yo creo que más líder, que yo creo que al final es importante, también tapando algunas carencias de todo a nivel defensivo, y creo que estamos ante un jugador que si Baskonia quiere llegar alto lo necesita al máximo.
Porque tenéis uno aquí que en Cataluña queremos mucho y en Manresa aún más, como Chima Moneke. ¿Cómo está Moneke en Vitoria, en Baskonia, Sergio?
Pues da la sensación de que es del barrio del agua o de Salto. la verdad es impresionante. Chima es un tipo, ya lo conocéis, espectacular. Él hace muchas cosas que yo creo que a veces no es un jugador que no brilla, ¿no? Porque igual no tiene momentos de pues como Howard, pero es un jugador que tiene capacidad anotadora, que tiene capacidad reboteadora, que puede robar balones, que se mueve por línea de fondo. Te da muchas cosas que el año pasado seguramente Gómez, por talento libra por libra, tenía más, pero es que Chima tiene otras cosas que son intangibles que solo te las puede dar él, ¿no? Y yo creo que es una de las grandes adquisiciones de este verano de Baskonia, sin duda.
Ya ha conectado con la afición, ¿eh? En pocos partidos.
Sí.
Vale. Porque Manresa fue una locura. Una afición como Vitoria, que también es tan fiel y tan intensa, digo yo que conectará mucho con este tipo de jugador.
Muchísimo. Y va a ser, bueno, de hecho estoy ahora en el Bues Arena, porque va a empezar el partido de Baskonia y Bilbao Basket aquí para retransmitirlo en Radio Vitoria. Es uno de los más queridos y no ha jugado ni un partido oficial aquí en Vitoria. Así que te puedes imaginar.
Ahora que comentas que a punto de empezar un partido de Liga CB a las 6, este Baskonia Bilbao, el techo del equipo, ¿dónde se pone? Es decir, ¿la opción de un título se ve factible en Vitoria o se ve casi como una quimera?
Bueno, ya sabemos que Baskonia es un club que se atreve a ser grande, ¿no? Como suele decir. Y yo creo que Baskonia lo que piensa es que es complicado ganar una Liga o una Euroliga, pero que igual llega una Copa del Rey en la que no es favorito y se puede competir de verdad.
Sí.
Yo creo que ahora mismo Baskonia no se cierra puertas, yo creo que el objetivo es ser el que está molestando a Madrid-Barça o Barça-Madrid, y eso es lo que yo creo que busca este equipo de Jan Peñarroya.
De los otros 17 de Euroliga, me serás original también, me dirás que tienes muchas ganas de ver este Panathinaikos de Ataman o tiras por otro lado.
Yo quiero ver mucho primero a Pablo Lasso en Múnich, quiero ver a Zeljko con Partizan ya sabiendo todos el peligro que tiene, y luego también un poco la reconstrucción de Olympiacos, más allá de los ACB, que siempre me interesa, pero ver un poco Olympiacos con la salida de Vestinkov, Lucas, qué es lo que puedo aportar, porque yo creo que eso, bueno, pues también va a ser un salto interesante a analizar, pero que creo que en todas encuentras dos, tres jugadores que no te quieres perder, por lo cual es un aliciente brutal.
Bien. Hoy, lo de hoy, ¿cómo lo ves? Este duelo contra Bilbao Basket, que ha empezado bien, Bilbao de Ponsarrau, ¿no?
Bueno, veremos. Yo creo que Baskonia sabe perfectamente que tiene que ganar y que tiene que ser importante. Y bueno, pues hoy necesitas ganar, ganando físicamente, ganando el rebote y dejando mejor imagen que el otro día en Murcia, donde el segundo cuarto pues no estuvo a nivel mínimo exigente.
Sabemos qué pasa hoy y sobre todo en la Euroliga a partir del jueves. Sergio Vegas, Radio Vitoria, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un abrazo, que vaya bien, hasta luego.
14 minuts i dos quarts de sis, gairebé canvia de micro, sí. I comença la transició a Radio Vitoria, el Sergio Quilegrain.
Clar, d'aquí 14 minuts, que va, no sé quina prèvia fan a Radio Vitoria, però...
Potser sí, ja hi són, eh? Potser ja,
des d'aquí
ja
una abraçada també al Rafa Montión, que ens ha ajudat amb la producció, gran Rafa Montión, i al Sergio Vegas, que ara també li fa el relleu al Rafa.
El Rafa tenia feina amb la grupeta, sí, avui.
I merescut. Que merescuda feina.
La por que deu fer quan s'ajunta amb la grupeta. Va, un altre gol l'Arsenal a la Premier. Camim.
Sí, ha marcat l'Arsenal, ha marcat Kai Havertz, un altre cop des del punt de penal, minut 11 de la segona part, Bournemouth 0, Arsenal 3, per tant, l'Arsenal que s'emporta, si no hi ha un miracle d'última hora que no fa pinta, 3 punts importants de cara a la Premier, i el City que segueix perdent, però atenció perquè ha entrat un jugador que es diu Oscar Bob, que ja va ser titular entre setmana contra el Newcastle.
Oscar
és un
Bob.
Oscar Bob és un 2003, nascut a Noruega, 20 anyets, molt bo. De fet, és un perfil similar a Cole Palmer, que l'ha perdut el City aquest estiu, bé, perdut, l'ha venut al Chelsea per una milionada. Doncs un altre jugador de l'acadèmia, Oscar Bob, internacional sub-21 amb Noruega, molt interessant i que ja està tenint minuts. I si Guardiola li dona minuts en partits importants, doncs per alguna cosa serà.
Acaba de provocar una falta a la frontal, prou perillosa pel City, que... És bona, eh? Mira, Julián Álvarez ja està allà amb la seva cama preparada per intentar marcar el gol de l'empat.
Situant la tanca al porter, és bona, eh?
Bob pel manetes.
T'ha agradat el nom, Dani?
Estava pensant en tant, actor secundari o Bob, és que n'hi ha tants.
A més, el cabell que té...
Que ve dir Bob.
Sí. Ja convida a mirar-lo, eh?
Sí,
amb la imatge de l'amic Bob.
Bob Ewing, no?
Bobby Ewing,
sí.
És esquerrà, molt Bobby, tècnic, no? I és aquell jugador que quan toca la pilota ja veus que té certa màgia.
El pal del porter cap a dins, com si fos Koeman, Julián Álvarez.
Sí, el pal del porter és error del porter, ja sabeu, la teoria Solsona.
Solsona.
Xuta Julián Álvarez, golaç, quin golaç, per l'escaire. No és el pal del porter, no. És a l'altre pal i és imparable. Quin golaç de Julián Álvarez. Wolverhampton 1, Manchester City 1, el 12 de la segona part. Guardiola que gairebé... No s'immuta, però acaba de marcar un dels gols de falta més bonics de la temporada, i som al mes d'octubre. Encara no.
D'especialista, eh? De saber com es pica una falta, eh? No se'n veuen tantes avui dia, eh?
No.
Aquestes, per sobre dèiem... de la tanca...
Sí, ja que l'escaire, buf. De les de Schuster.
Parlàvem de Grimaldo abans, doncs mira, Julián Álvarez, un altre especialista, és que a més està molt a prop de la frontal. Moltes vegades pensem que és millor, i els jugadors moltes vegades prefereixen que la pilota estigui una mica més endarrerida. La trajectòria i la potència és increïble.
Sí, perquè el porter la toca, sí, i va tan forta que no la pot treure.
Doncs golaç del City, 13 de la segona, Wolverhampton 1, City 1, buscant la que seria la victòria número 7 del 7. City, fer el 7 de 7 en aquesta Premier League. Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Va, actualitzem-nos una altra vegada al Superesports, per on comencem?
Doncs el PSOE avisa que no cedirà a les demandes independentistes. El president de Castella-La Manxa, Emilio García Page, diu que abans que entri en vigor qualsevol possible amnistia, caldria que el Tribunal Constitucional intervingués per estudiar-la i per decidir com ha de tirar endavant aquesta possible llei. Page ho ha dit avui des de Galícia.
Lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentando las elecciones catalanas, y que luego pudiera venir una sentencia constitucional en contra, serían absolutamente inconmensurables.
Pajet també ha dit que confia que el seu partit no es descarrili i continuï defensant, diu, els seus eixos centrals, la Constitució i la unitat d'Espanya. Més coses, una vintena d'entitats acusen el Departament de Salut d'haver enviat als professionals sanitaris un correu que qualifiquen de racista i discriminatori. A l'escrit, Salut demanava la col·laboració dels treballadors per identificar persones estrangeres que arriben malaltes a Catalunya i que per tractar-se demanen la targeta sanitària de manera il·legal. Entitats com la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal, Tanquem el CIE, Marea Blanca o Sor Racisme, diuen que amb aquestes normatives Salut criminalitza els migrants o refugiats. A més, diuen que els professionals sanitaris no són policies i que es neguen a fer de jutges dels seus pacients. Per la seva banda, Salut nega que hi hagi cap indicació de discriminar ningú. I José Manuel Villarejo i Artur Mas s'han vist cara a cara en una trobada inèdita que el Món RQ emetrà dilluns. Villarejo, cervell de l'Operació Catalunya, conversarà amb l'expresident de la Generalitat, que va ser un dels principals objectius de la guerra bruta contra l'independentisme. Un cara a cara que es va gravar dijous a la tarda en un hotel de Barcelona. Només veure's Mas li diu que és una trobada entre el botxí i la víctima, i Villarejo respon que ell tan sols és un simple observador. El cara a cara també es va enregistrar en vídeo i ara ja en podeu veure un avançament a les xarxes socials del Món RQ. Tot i la tensió entre els dos, Mas va aconseguir arrencar revelacions inèdites a Villarejo, com ara noms conegudíssims a Catalunya que haurien ajudat a l'excomissari donant-li informació. El cara a cara el podreu escoltar dilluns a les 9 del matí. Abans, però, demà al Via Lliure hi haurà més detalls.
Caram, doncs no ens parlarem ni demà al Via Lliure, evidentment dilluns a les 9 al Món RQ. La pregunta a fer-se és...
Ai.
Si Villarejo també la va gravar a l'entrevista, no?
Exacte.
Clar, vull dir que ho té tot bé gravat, no? Potser per assegurar-se'n, no? Hi ha una còpia de seguretat que també té
segur,
Villarejo.
Segur. Va, no, és igual. No sé, ho tindrà RQ la carta, ja està.
Sí. Per recuperar-la quan vulgui.
Anava a dir una cosa, però seria fotre's en un jardí, per tant, no.
Dilluns a les 9, Villarejo al Món RQ amb el Jordi Basté i amb Artur Mas també. Marina, gràcies, fins ara.
Fins ara.
8 minuts i 6:15. Pausa i pentinem el Gran Premi del Japó de MotoGP.
RAC 1.
Professionalíssim, preparadíssim, de confiança i competentíssim. Busques clients convencidíssims que Habitissimo et trobaran. Si la teva empresa vols impulsar, és Habitissimo on has d'estar.
Si ets un professional de la reforma, instal·lacions o millores a la llar, registra't ara mateix a habitissimo.es.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis Ponés. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Al setembre tot torna, fins i tot els Fiat Eco Days. Sí, sí, tal com ho sents. Ja sigui que estiguis buscant un cotxe híbrid com un elèctric, aquesta és la teva oportunitat. Ofertes exclusives i condicions especials t'esperen només fins al 30 de setembre per unitats amb entrega immediata.
Auto 88, el teu concessionari oficial Fiat a Barcelona. Auto88.com.
RAC1 i Galetes Birba presenten Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon. El diumenge 8 d'octubre, de 3 a 4, el Viatge B visita Camprodon per fer un programa ben dolç.
Us portarem d'excursió per Camprodon, el bressol de la Galeta a Catalunya des del segle XIX. Descobrirem els seus paisatges i visitarem la fàbrica de Galetes Birba.
El diumenge 8 d'octubre, a les 3, Viatge B amb Esther Muñoz des de la Fira de la Galeta de Camprodon.
Prepareu la maleta, que marxem de viatge.
RAC1, tots som... Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Cinc minuts i dos quarts de sis de la tarda, Superesports RAC1, un partit de primera ja amb la segona part en marxa a Vallecas. Molló.
Sí, el 4 de la segona part, Rayo Vallecano 1, Mallorca 1.
I gol a la Premier, marca el Wolverhampton.
Es torna a avançar Wolverhampton en una acció embolicada a l'interior de l'àrea, en una contra, Wolverhampton 2, Manchester City 1, amb problemes l'equip de Pep Guardiola.
Doncs havia tingut dues al City, i veu ara com li foten l'aigua a casa, Camí.
Sí, era el risc que estava assumint el City, ja ho havia fet a la primera part, anant per darrere el marcador, deixa molts espais a l'esquena, ho aprofita el Wolverhampton, que és un equip que té velocitat per sortir en transició, i ho ha tornat a aconseguir Hee Chang, el jugador coreà del Wolverhampton, un dels davanters, aprofitant, com dèiem, una transició ràpida per banda dreta, després amb certa imprecisió a l'interior de l'àrea, un mal refús a la defensa del City, han tornat a tenir fortuna, com en el primer gol, sí. I recull una pilota morta Hee Chang per tornar a avançar el Wolverhampton a la segona part.
2-1 perdent el City, guanyant l'Arsenal 0-3 al seu partit contra el Bournemouth. El PSG de moment continua empatant a 0 al camp del Clermont, la segona divisió, que els tenim deixats de la mà de Déu. Molló, com tenim els partits?
Tenim a Ipurua, l'Eibar 0, Tenerife 0, minut 9 de la segona part.
I tenim 11 del Girona ja, per aquest partit que arrencarà 6:45 de la tarda, Girona-Reial Madrid a Montilivi. Miquel...
Sí senyor, l'11 que ha avançat al departament d'alineacions del Girona juga a RAC1, el nombrós departament d'alineacions, teòricament tres centrals, però vaja, això veurem com es col·loca sobre el camp. A la porteria Gazzaniga, d'això ningú no en tenia cap dubte, a la dreta Jan Couto, a l'esquerra Miguel, al centre Eric David López i Blin, acompanyats al mig del camp d'Aleix García i Yangel, a l'esquerra Savinho, a la dreta Zigankov, Dovvik, el jugador més avançat del Girona. Aquest és l'11 del Girona segons el full d'alineacions de la Lliga. David López jugaria al mig del camp amb Aleix i Yangel, seria un 4-3-3 o fins i tot un 4-5-1 ajuntant-se amb Savinho i Zigankov, però ja veurem si no és que David López es converteix en un tercer central juntament amb Eric i Blin. L'11 del Girona, el del Madrid ja fa una bona estona que l'hem anunciat, evidentment tots els futbolistes ja a l'interior de l'estadi de Montilivi.
I ves dient per aquí agut, per la gent que no ho sàpiga, el 15 d'octubre tenim la cursa de RAC1, la vuitena edició de la cursa de RAC1 a Salou, que és un cop de cotxe, de Girona a Salou, inscripcions obertes a la cursa de RAC1.cat, sí. Amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç. Tota la informació, tots els dubtes que tingueu, a la cursa de RAC1.cat, amb la col·laboració de Frit Ràbic, Medplaya.com, Vermuts Miró, Vicenç Esport i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Jo crec, Xavi, que si avui el Girona guanya el Madrid, més d'un ja anirà corrent des de Girona a Salou, ja per, fins al dia de la cursa. Mira què et dic.
Ara tornem, Miquel, aquí a la rodalia de l'estadi. Va començar a fer xup-xup, això, a una hora de l'inici.
Sí, 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 ja fa estona que fa xup-xup. Altres dies en què hi ha hagut prèvies no han estat tan nombroses ni tan sorolloses com la d'avui. Hi ha molta gent a fora i ja fa estona, evidentment, que els aficionats entren a l'estadi. I avui, per cert, per quan ho veieu per televisió, hi haurà mosaic a les graderies de Montilivi. Tots els aficionats tenen una cartolina al seient. Veurem quin és el contingut d'aquest mosaic, però hi haurà mosaic com a dia de partit gran que és aquest a Montilivi, perquè juga, de moment, el segon contra el tercer i veurem com acaba la jornada.
De seguida ens hi quedem a Montilivi. Ara tornem, Miquel, fins ara.
Fins ara.
Amb el Marc Brugués també i amb l'Adai Benítez, amb el Xavi Cupido avui tocant els botons a Girona, però avui també és dia de dissabte de graelles i esprint a Motegi, escenari del Gran Premi del Japó de MotoGP, i amb un protagonista clar, Jorge Martín, que intensifica el setge